On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Tots els que formem Sofepont i Pont Llarg us desitgem que passeu unes festes plenes de joia, així com també a tots els éssers d'aquest món. Sofepont, carrer Francesc Moragues 44 i carrer Girona 3. Pont Llarg, carrer Girona número 4. Un entranyable Nadal i pròsper any nou.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Cugat.cat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Quan escoltem aquesta música vol dir que som dijous, que passen uns minuts de les 12 del migdia i que això és, naturalment, molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. El primer programa de l'any 2017, cal dir-ho tot. O sigui que comencem una nova etapa. De fet, continuem la temporada, però un altre any, un any nou. Al final d'aquest programa farem una mica de repàs del que va ser el 2016 en el programa Molta Comèdia. Avui tenim una visitant, una convidada, una amiga amb nosaltres. Marta Angelat. Però... com sabeu, abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, els Reis Màgics, això sí que és teatre. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Estem a la vigília del Dia de Reis. Esclar que no parlo ni de Felip VI, de les Espanyes, ni de la reina Isabel II, del Regne Unit, de la Gran Bretanya, pobreta, que està una mica fotudeta aquests dies. No, parlo dels Reis Màgics o Mags de l'Orient, que com cada any arribaran aquesta nit per omplir de joguines i altres coses les cases del país. Però abans es passejaran per tot arreu. Quina gran representació la dels Reis, estimats germans! Això sí que és teatre del bo! Tothom sap el que sap i tothom fa veure que no sap el que sap i fa el que fa. Tothom es creu en el seu paper i representa com ha de ser, amb convicció, amb força, amb il·lusió, posant-hi l'ànima, carretejant els nens i les nenes, sí, amunt i avall, i recollint caramels de terra en perill de la integritat física i, en alguns casos, moral, per allò que fas. El teatre és màgic. Les arts escèniques totes són màgiques. Els mateixos ulls que posen els nens davant dels reis són els que posen molts adults mirant un escenari, una pista de circ, escoltant les veus que els parlen de la vida i de l'amor, de l'amor i de l'odi, de la riquesa i de la pobresa, de la fe i del desencant, i per això, perquè és màgic, des del teatre es poden fer coses que els polítics, no sé, determinats polítics, potser masses polítics, temen, i si no, escolteu això que us explicaré. Christian Lupa, director polonès que dirigeix a les nostres convidades d'avui, és a dir, dic convidades perquè tenia que vindre nosaltres també la Macerània, que no pot, un encàrrec de temporada alta del Teatre Lliure, estan presentant tres obres de Thomas Berger a París, al Teatre Odeon, al Teatre de les Abeses i al Teatre de la Colline. No pot fer-ho al seu teatre de tota la vida, el Teatre Polski de Wrocław a Polònia, perquè està considerat pel govern actual d'extrema dreta i que porta per nom el govern actual és del partit Dret i Justícia. Atenció. Deia que està considerat una persona no grata. El director d'aquell teatre, amic i company d'en Lupa, en Krzysztof Mieszkowski, va estar apartat del seu càrrec per una estrella de la televisió, un actor mediocre, que es diu Cesari Mowarowski, això sí, addicte al règim actual de Polònia. Per què tenen tanta por els polítics del teatre? M'ho pregunto a vegades perquè tots sabem que qualsevol programa de televisió escombraria té milions d'espectadors. Qualsevol partit de futbol transmès per televisió té milions d'espectadors. Qualsevol sèrie estúpida i barroera té milions d'espectadors. I el teatre, escolti, una obra de teatre, per molt èxit que tingui, acabaran veient-la, si passa de 300 funcions, què, 25-30.000 persones? A molt estirar? Un èxit total? No ho sé. Però el teatre té la força que li otorguen els seus enemics. És per això que cada cop hi ha menys diners per subvencionar? És per això que per donar suport a determinades produccions no n'hi ha? És per això que no es baixa l'IVA? I ara parlo d'aquí, d'Espanya. El Teatre Polski, amb director nou, va estrenar una obra a la línia del règim feixistoide i el públic, poc, protesta. El director apaga les llums de l'escenari i, si no callen, apaga les llums de la sala, deixant tot el teatre a les fosques amb el perill que això significa. Per què tenen tanta por al teatre determinats polítics? Millor tenir-ho tot a les fosques? Esperem que no ens passi el mateix aquí. Amén. Marta Angelà, benvinguda a aquest programa, que saps que és el teu.
Hola, bon dia, Eduard, què tal?
Bé. Hem fet aquí una mica de disquisicions sobre...
Sí, molt ben feta, per
sobre
cert.
Un personatge que, en aquest cas, té molt a veure amb vosaltres ara, en aquests moments, que és el
sí,
Cristian Lupa.
I tant, sí.
Com ha sigut l'experiència d'un director com el Cristian Lupa amb tres actors catalans, amb Pep Cruz, amb Mercè Arànega i tu?
Doncs, a veure, ha sigut una experiència complexa amb diferents aspectes. Primer, una experiència nova pel que representa treballar amb una persona que ve acompanyada doncs, de tot el seu historial i la seva... Això genera, doncs, com abans de començar... Doncs, una...
Diguem-ne nervis.
Nervis, ganes... És una persona amb molt de talent, amb la qual tampoc que et pensis que és molt fàcil treballar. Perquè, clar, ell hem de tenir en compte que està habituat a treballar amb la seva companyia de fa molts anys, on es coneixen tots moltíssim, tant els actors a ell com ell als actors. Ells allà estrenen, però continuen, l'endemà de l'estrena continuen assajant el que acaben d'estrenar. És com un concepte una mica diferent. Aleshores, aquí, clar, ell és un home... Hem de tenir en compte que estem fent Berger. Vull dir que són dues coses, Lupa i Berger.
Cal dir, en tot cas, perquè no hi he dit, i si és convenient, que esteu a punt de, diguéssim, estrenar en el Lliure de Gràcia.
Exacte.
El dia 13.
Exacte.
Davant de la jubilació.
Que ja ho hem estrenat a temporada alta al mes d'octubre. Per això els assajos llargs, diguéssim, ja estan fets, no? Aleshores, vull dir que Berger ja és un autor de per si molt complicat, molt hermètic, I ell és un gran especialista en Berger, l'ha representat 7 o 8 vegades, ha fet obres d'ell. Aleshores, el primer que jo destacaria és com ens ha fet entenedora l'obra de Berger, no? Que la llegeixes la primera vegada, és una, ell no puntua, no, tot és seguit, no hi ha, hi ha superpoques acotacions, i ell doncs, pensa que ens vam passar gairebé un mes fent treball de taula, parlant doncs, dels personatges que no sortien, dels avis, dels secrets de les famílies, o sigui, tot una mena de base que després tot això l'espectador no veu ni se n'entera, però que serveix a l'actor per crear com una mena, el que ell en diu, paisatges, no? De diferents paisatges que hi ha dins de l'obra.
Com potser explicar que es tracta d'una obra on hi ha 3 germans,
sí.
Un dels germans és home, 2 són dones, i aquest germà, justament, ha sigut una persona que, durant una època, havia estat vinculat directament...
Molt vinculat, perquè havia treballat a les SS i havia treballat a Auschwitz.
I, en canvi, després, a la seva vida, diguéssim, professional, ha continuat és un jutge.
Va tenir que estar amagat 10 anys després de quan va acabar la guerra, perquè l'haguessin enxampat, i va estar amagat 10 anys, i després doncs, es reconverteix en un jutge.
En un demòcrata.
Això està inspirat en un cas real que va passar, es veu a Alemanya, jo no recordo ara el nom de...
Filbinger.
I està inspirat
en això. Era el president del Westfalia. Westfalia, exactament.
I aleshores, doncs, el germà i una de les germanes que tenen com una unió diferent que amb l'altra, són tots dos molt nazis, segueixen creient en la doctrina nazi, i l'altra germana...
Que ets tu?
Que sóc jo, que és una... és paralítica perquè va d'un atemptat que ells en diuen terrorista, però que era una bomba aliada, o sigui, 2 dies abans d'acabar
de la guerra.
2 dies abans d'acabar la guerra, la va deixar paralítica. I aquesta germana és absolutament el contrari, és socialista, defensa totes les idees contràries a ells, i bé, això doncs genera una vivència absolutament desastrosa, hi ha un odi no amagat, perquè és evident, no explicaré algunes coses que passen perquè això seria... Viuen tancats en una casa amb un ambient superenrarit, aïllats de tot, i les relacions són malaltisses absolutament, no?
Estem parlant d'Àustria i estem parlant d'un lloc que Berger... Si tenia una característica, era aquesta crítica contínua
constant
a un tipus de societat que deia ell que amagava, si precisament això que estaves comentant tu forma part una mica d'això, que amagava la realitat.
Exacte.
Que havia viscut i que conservava, però que aparentment...
Ells continuen celebrant l'aniversari de Himmler, però ho fan porta tancada, finestres tancades, tot amagat, no? Ell es vesté... Bueno, no vull explicar més, no? Perquè a mi això del factor sorpresa ho trobo important. Aleshores, tot això, tot aquest món... per arribar a entendre, ell t'ho explica d'una manera, parla molt, o sigui, de...
Com feia la comunicació?
Ell parla només en polonès i teníem un traductor esplèndid que ens anava, està molt acostumat a treballar amb ell, perquè és el que li fa els subtítols allà a Polònia i a Cracòvia i tot, i vull dir que té una... és més que un traductor, és com el seu alter ego, no? Vull dir... I ha sigut molt fàcil en aquest aspecte. Ha sigut fàcil, que primer vam dir, home, la comunicació, no, ha sigut molt... Però, aleshores, també la part, per què et dic que no és fàcil treballar amb ell, perquè ell no li interessa massa la seguretat de l'actor, que l'actor vagi dit tranquil, que domini l'escenari, que sàpiga molt bé el que ha de fer. Ell vol la veritat. I aleshores dinamita bastant la seguretat de l'actor. O sigui, això que tu estàs acostumat, no?, de que t'aprens el paper, el treballes, l'assages, i després doncs vas repetint per assegurar i per saber ara exactament què ve, que tot això desapareix.
Però llavors què vol dir? Que deixa molt en llibertat, però a la vegada...
Deixa en llibertat amb unes pautes, evidentment, que ell marca i que són així. Però tu no tens mai els recursos habituals que pots fer servir, no et serveixen aquí. Has de no improvisar, però fiar-te d'unes altres eines a l'escenari. Clar, això fa que també tinguis molta inseguretat, no?
Vau estar, em deies, un mes de taula?
Un mes de taula, gairebé, i després, clar, és una obra molt llarga. És una obra que té tres actes d'una hora pràcticament cadascun. Aleshores, el que no hem tingut molt temps de fer és repetir.
Perquè la temporada alta va fer-ho...
Dos dies. Dos dies, llavors... Aquella cosa, ell porta la veritat a un extrem, inclús si l'actor en un moment donat es queda que no se'n recorda molt bé, ell ho troba fantàstic perquè manté la teoria de que quan l'actor perd totes les seves recursos és quan realment és autèntic. Clar, tot això... Jo també he dirigit, humilment ho dic, perquè no intento ni... Bueno, però vull dir que són sistemes, vull dir
que no
tots els directors...
I obres.
Fan el mateix, ni tenen les mateixes teories, ni crec que es pugui arribar a la veritat només per aquest camí. Però, evidentment, és un camí. I, evidentment, jo, a mi, ja a nivell personal, sí que m'ha obert... Una altra possibilitat de pujar a l'escenari. Perquè jo, precisament, sempre sóc de les que automàticament... O sigui, vols que tot s'automatitzi. Quan dius una cosa, fas aquell gest d'una manera gairebé sempre igual, no? I aquí tot això no m'ha servit de res. O sigui, he pujat a l'escenari una mica, no sapiguem molt bé, a lo millor, què passaria en alguns moments.
Això suposo que amb els vostres companys, amb el Mercè i amb el Pep, clar, ho heu estat parlant d'una forma contínua, no?
Sí. No, i per això et dic que no ha sigut fàcil, perquè ens hem hagut de, adaptar al seu... Ell, per exemple, de 4 hores d'assaig, doncs potser en parla 3 i en treballes una. Clar, amb aquestes 3 hores aprens molt, perquè ell té un talent innegable. Ell sap crear unes atmosferes impressionants. Ell ho fa tot. Ell dissenya el so, ell dissenya la llum, ell dissenya l'escenografia. Després té tècnics que li realitzen, però la idea és tot d'ell. Està fins a l'últim moment, i quan dic l'últim moment vull dir el dia de l'estrena, al dematí, pensant coses, i el millor canvia coses aquell dia. Clar, tot això...
Ha de ser molt difícil
clar,
per l'actor,
Tot això has de dir... T'has d'obrir, has de confiar en ell i has de dir, vale, si ell creu que això és així, es pot fer així, ho hem de fer així, perquè, clar, aquest senyor... I després resulta que, clar, que ho fas i la gent que ha vingut a veure-ho està emocionadíssima, li ha encantat, diu... Alguna gent ens ha dit, amb aquestes dues funcions... que és el millor que havia vist, no sé... I dius, d'acord, doncs continuo entregada aquí i fent el que aquesta persona considera, m'entens?
Comenceu el 13, el Lliure de Gràcia.
Comencem el 13
i esteu...
Fins al 5 de febrer.
Fins al 5 de febrer.
No gaire, com les programen així.
És una coproducció de Temporada Alta
i
el Lliure.
Sí.
I no sé si hi ha també una col·laboració per fer-ho a Madrid...
Bueno, sembla ser que Madrid ho vol. O sigui...
Centre Nacional o...?
Em sembla que és l'Abadia.
A l'Abadia.
No és que... Crec que encara no està res signat, però tenen interès en... I suposo que ara que ho farem el llibre vindran a veure-ho, s'està intentant muntar una gira internacional, perquè ja, clar, aquest senyor és molt conegut a tot arreu, i sembla ser doncs, que estan interessats a París, també a Polònia. És una obra que, desgraciadament, el que tu comentaves a la teva homilia, desgraciadament està de molta actualitat, perquè el que ens pensàvem, tota una generació que ja no tornaria a veure mai més, desgraciadament s'està veient i no hi ha senyals de que s'acabi aviat, això, no? Aleshores, bueno, ja veurem.
Jo vaig llegir que Madrid tenia interès perquè hi havia hagut una versió...
Sí, es va fer una versió...
...feta de la Carme Portacelli, sí, com a directora, sí, amb el Walter Vidarte...
I la Lozano.
La Teresa Lozano.
I la...
Gloria Muñoz.
Sí, la Gloria Muñoz.
La Gloria Muñoz, exactament, que vas fa uns anys... I, efectivament, doncs jo penso que, vaja, si es tracta de l'Abadia, el més probable és que al final es pugui arribar...
Sí, ara suposo que el que es tracta és de lligar tot el puzzle, saps? Vull dir, dates, perquè, clar, estem parlant de no aquest any 17, sinó de l'any 18. Aleshores, bueno, però, evidentment, bueno, estaria estupendo, no?, poder...
Tu com a obra, com a obra dintre de les... Si coneixes del Berger, què et semblaria que està... Perquè hi ha un problema, a vegades em sembla un quin autor, que no passa només amb els autors, amb els dramaturgs, sinó passa també amb els novel·listes, amb els poetes, no? Si tu llegeixes una antològica, vas veient que hi ha una sèrie d'elements que es van repetint de forma contínua, i que a vegades el que hi ha amb el pas del temps és com una sintetització d'allò, o sigui, que cada vegada agafa, es va reduint més potser la llargada, i en canvi doncs hi ha com més suc en el... Tu et sembla de les obres del Berger, i aquella La plaça dels herois, que va tindre...
Sí, a veure, no sóc una entesa, ni és un autor que jo conegui moltíssim. Jo el que destacaria és aquesta mena de... Fa que tots els personatges parlen segons el seu pensament interior, o sigui, i per això es produeixen aquests tremendos monòlegs que, clar, quan, a la vida potser no es dona això, no? Però aquesta potser no és una obra considerada major, però jo crec que és una obra important dintre de tot el que ha escrit Berger. Almenys en el Lupa tenia moltes ganes de fer-la, no l'havia fet mai, no l'havia muntat mai, aquesta obra. I no és possiblement tan gran a nivell, perquè bueno, són tres personatges, vull dir que és tot més com quotidià, però és molt... retrata tres personatges absolutament amb el cap completament destrossat i obsessionats i molt malament.
Bueno, diguéssim que retrata ell una mica, bueno, com a personatge. Perquè el Thomas Berger és una persona...
I el Lupa el va conèixer, ens ha explicat moltes coses. El Lupa tampoc, també és una persona que ha tingut una vida complicada, que entén molt bé moltes de les psicològicament en el Berger, i, home, el mes que vam fer, o les tres setmanes i pico que vam fer de treball de taula, van ser apassionants, perquè jo mai a la vida... El primer dia ens va posar deures per l'endemà, ens va fer una sèrie de preguntes que li vam haver de contestar l'endemà. Esclar, això et dona... dius, això no m'ha passat mai a mi, vull dir, és una altra forma de...
Es posava a prova com a deixebles,
sí,
no?
Sí, clar, i et feia unes preguntes que no te les esperaves, i això fa que el cap t'hagi de treballar molt, no? I és, bueno, és una experiència doncs, que és única, no...
Hi ha una cosa, havíeu treballat... La Mercè Aranaga i tu juntes havíeu treballat, a part de l'estació d'enllaç,
que vam treballar quatre anys
plegades, sí.
Vam treballar en el llibre de Gràcia, sí, antic,
sí,
fent l'ER del Benet i Jornet.
Ah, veritat, sí.
A l'any 94.
Sí, és que jo estava dubtant i deia, no recordo en cap... Que tinguéssiu...
Allà, l'única vegada
cap,
que...
Estem parlant...
Mira, de l'any 94, o sigui... 22
anys.
No sé, ja no, he perdut
22.
El compte. Sí, sí.
I amb el Pep?
Amb el Pep, en teatre només hem coincidit amb una lectura que vam fer en el Nacional de l'Home d'Estat.
Sí.
Quan es va coincidir amb quina obra era que feia l'Omar i el Pou, que va dirigir l'Albertí, la primera temporada de l'Albertí, vam fer una obra que estava relacionada perquè deien que s'havia inspirat l'autor, la nostra era de l'Eliot. Bueno, vam coincidir amb aquesta lectura i després hem coincidit a televisió, al Gran Nord, bueno, hi ha algunes coses, però teatre no.
I jo pensava, és curiós que hi ha un actor i dues actrius, en fi, amb un historial força llarg i que no haguéssim coincidit mai.
Sí, sí.
Bueno, mira, posem una miqueta de música per anar suavitzant el tema. Bueno, seguim amb la música del Sostakovich, que a mi m'agrada molt, aquesta suite de jazz, que de jazz en té poc, perquè és vals i és polca i tal, però m'agrada molt. Marta, estàvem comentant una mica aquest fet de la política, doncs, d'aquests polítics que sembla que els hi faci molta por el tema aquest del teatre i tot plegat, i l'última vegada tu vas estar aquí va ser precisament parlant d'una obra que no era estrictament política, d'en Jordi Casanovas, sí, que a la Vilafranca un dinar de festa major, que va fer aquest recorregut una mica per tot Catalunya, i que també hi havia uns components...
Sí, completament diferents que aquí, però sí, hi havia... Bueno, ja estava situada en un moment de la història, doncs, que posava en evidència una sèrie el Pujol, aleshores era el gran tòtem català, no? I tothom, bueno, tothom no, però a darrere tenia moltíssima gent.
Quina reacció va haver-hi en relació als diferents públics que tu vas trobar? A Barcelona era una cosa, a Vilafranca va ser una altra, a Sant Cugat va ser una altra...
Mira, aquell text, que per cert ha guanyat el
sí,
Butaca,
sí,
era un text que va agradar a tothom. O sigui, tothom... Perquè jo crec que allà el tema polític estava de fons i se'n parlava, però crec que el tema que arribava més a l'espectador era el tema de les relacions familiars, del poder dintre de les famílies, de les relacions de poder a dintre d'una família, i tothom se sentia identificat amb algú o altre en algun moment, i si no directament, indirectament. I jo crec que va arribar més aquest aspecte de l'obra. Però va ser una obra que a tot arreu va funcionar de meravella. Clar, els llocs on potser els llocs on era més petit pel tema de la festa major que es parlava, potser encara tenia més incidència, no? Vull dir, potser sí, que hi havia moments en alguns llocs que és que hasta la gent aplaudia a mitja funció, no? En alguns punts claus, no?
A més, hi havia un altre tema, que és aquest de dir, en un moment determinat, mira, el meu cunyat, mira,
clar, clar, clar.
El meu avi.
Sí, 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 és això, no?, que tothom retratava, vull dir, era un... va estar molt acurat el Jordi amb aquest text, no? I entre tots, doncs, jo crec que es va crear realment una família, o sigui, érem la gent, s'ho creia total, no?, que érem una família. Potser la farem a la tele,
jo volia preguntar, sí? Hi ha possibilitat.
No ho tenim encara, no està assignat, encara no... Però ja jo estic molt esperançada de que realment es faci.
Bueno, ara, diguéssim, tenim al davant de la jubilació, sí, que serà aquest és temps. Veurem si efectivament passa a Madrid, però com dius tu, suposant que sigui així.
Sí, seria l'altre any,
l'altra temporada, 17-18.
Aquest any la gent té compromisos, els teatres també programen amb molt de temps.
No, vull ben dir fet. Que... I a continuació, tenim alguna cosa que es pugui dir?
Sí, tenim... Tampoc no et podré parlar molt, però tinc una cosa pel grec de Llàtzer García, l'autor de la Pols,
sí,
que també ho dirigeix ell. No puc dir-te res més perquè, com que els autors escriuen ells, encara està escrivint. Vull dir-te que no conec la peça, no puc parlar-te'n, però... Bé, em ve de gust treballar amb autors d'ara, joves, contemporanis d'aquí, no? L'experiència amb el Jordi ha sigut esplèndida i el Llàtzer, que ens coneixem una mica pel tema de classes i coses d'aquestes, doncs, bé, estic molt il·lusionada.
Bé, que tu segueixes fent classe,
sí,
a l'ESAR.
A l'ESAR, i aquest any tinc més hores. Aquest any faig 10 hores a la setmana. Vull dir que... Sí, sí. I he portat... He tingut... M'han donat com una mica més de màniga per poder organitzar una mica. Llavors porto alguns especialistes. He vingut a donar classe a la Mone,
sí,
al Llàtzer García, la Montse Tixer, que és una regidora ajudant de direcció... Bé...
La Mone va coincidir precisament un dia que feia un concert.
Exacte, va ser durant aquells dies que li va coincidir que... I bé, m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé, jo amb els... A més, fem un taller de creació, vull dir que ens inventem una obra de zero i treballar amb adolescents, anar-los coneixent, anar veient què em pots treure... Descobrir el talent allà on n'hi ha és una cosa molt engrescadora. No és fàcil tampoc perquè gent de 17 i 18 anys, doncs... Però va bé treballar amb gent jove, no? Et treuen una mica la pols, et treuen la pols.
Tu havies fet també el Mirasol, el Teatre de Mirasol, havies tingut una temporada...
Sí, jo
havies dirigit...
No, jo he dirigit 9 obres, estrenades totes, algunes amb gira. Ara, per circumstàncies personals i vitals, que la vida, a vegades, tu fas plans, però la vida en té uns altres, a vegades, no? Ara aquest aspecte el tinc una mica... no oblidat ni molt menys, eh? El tinc aparcat i espero que torni perquè és una cosa que em continua agradant moltíssim i tinc alguna cosa preparada, de moment preparada a casa, no? Encara no l'hem no sortit a buscar-se la vida, però espero poder-ho fer perquè m'agrada molt.
Aquest aspecte de la direcció, de fet, tu fa anys que vas començar a dirigir.
Jo vaig començar a dirigir el 2004. La primera cosa que vaig dirigir va ser una obra que es deia Tape, a la Sala Muntaner. I bueno, va anar bé, no vam aconseguir fer gira, però ja la primera obra em va entusiasmar. Després vaig fer unes veus, que la vam fer aquí,
recordo perfectament,
aquí a Sant Cugat...
amb unes veus, vam fer una gira molt llarga, vam anar a Madrid, va ser un èxit, allà va sortir el Pablo Derqui, o sigui, el Pal ara és...
Sí, sí, sí.
Però allà no el coneixia ningú. Després vaig anar a Madrid, vaig dirigir a Madrid L'enemigo de la classe, també amb uns actors, amb el Javier Ambrosí, que després ha fet La llamada, que sap que l'estan fent per Amèrica i per tot arreu, era el primer que feia de teatre a L'enemigo de la classe. Bueno, nou obres, Escenes d'un matrimoni, el Nacional, Jo sóc la meva dona, amb el Joel Joan, a la Villarroel, i després Londres, que també es va fer aquí a Sant Cugat, Coc, que també es va fer aquí a Mirasol, feia una sèrie de... Però va arribar un moment, a part dels temes, ja et dic, personals i de salut i de coses diverses, va arribar un moment que si tu no... es van acabar els calés, vull dir, si tu no... era molt difícil aconseguir subvencions, jo ja no podia continuar invertint ni demanant ni intentant, i, bueno, a l'haver-hi la crisi, tot es va ajuntar, la gent que... vull dir, era més difícil entrar i poder tirar endavant projectes.
I determinat tipus de teatre, evidentment, no té el mateix tipus de recepció que no pas un altre, això està claríssim.
I, bueno, i les coses van anar així, no? Però vull, ja et dic, vull recuperar aquesta faceta perquè... Primer perquè crec que encara tinc coses moltes per dir, saps? Vull dir, i perquè jo sóc d'una manera que la direcció a mi em va de meravella, perquè jo necessito tenir al cap diverses coses, saps? Vull dir, puc, i clar, m'agrada molt dirigir actors, m'agrada molt imaginar-me, visualitzar i després tenir-ho. No sé, són una sèrie de coses que ara que ja sóc una mica més gran, dius, vull fer el que m'agrada realment, no? El que disfruto fent, no?
No estàs davant de la jubilació, diguéssim.
Bueno, però no em falta gaire,
però de totes
però
maneres...
Però aquesta feina permet...
Millor que no.
Permet continuar treballant mentre tinguis salut, evidentment, i dirigir. A part dirigir, perquè a mi el teatre t'he de dir que m'encanta fer d'actriu, m'ha agradat tota la vida moltíssim, però la repetició em cansa. A mi el teatre...
passes un nombre determinat de representacions...
Sí, jo m'agrada moltíssim assajar, estrenar i fer-ho 3 setmanes, m'entens? M'agrada no esgotar mai. Quan arriba aquell punt de que has de fer esforços o buscar... per no sentir-te tu mateix dient, repetint, a mi qui aplegaria?
Ja.
Joel Berman deia que el teatre eren dos arts, la creació i la repetició. Jo no m'hi porto molt bé amb la repetició, quan és molt evident, no? Vull dir que per això m'agrada molt dirigir, perquè assages a tope, és una immersió profunda durant 2 mesos amb els actors, abans ja treballes, i després estrenes i ja aquella criatura, sí, la vas a visitar, no? Però...
M'agrada que això que dius, la vas
a visitar. Sí, la vas a visitar i t'atreveixes a dir alguna coseta, però ja allò ja no és teu.
Allò ja t'ha deixat, ja camina sola.
Sí. I això, clar, per mi és ideal, saps? Vull dir...
Bueno, tenim a Marta Angelà, de totes maneres, que estàs en actiu com a actriu. Que
sí,
estàs
i a més
actiu,
ara tinc feina.
Tens feina i no sé si hi ha alguna cosa de televisió...
Bueno, això de Vilafranca, que crec que és possible que es faci aquesta primavera, que seria pues, una telemovie de l'obra de teatre.
De l'obra de teatre, però estàs parlant...
Amb els mateixos actors. Sí, amb els mateixos actors
però,
i fet per TV3.
Però amb sèries, i dir, capítol?
Jo crec que seria...
Dos, un, tres...
O no, això no t'ho sé dir, però no sé si seria un sol dia o 2 capítols, per exemple, una minissèrie d'aquestes que es fan, no?
Sí.
Possiblement seria això.
Molt bé. Doncs Marta, estic molt content que hagis vingut.
Gràcies,
ja ho saps.
Gràcies a tu.
I hem estat un any sense que hagis vingut.
Espero
i ara
no
han començat eh? el 2017 amb tu com a,
quan,
convidada.
Quan sàpigues això, d'això del grec.
Exacte.
I el de Vilafranca, doncs
exacte,
estaré encantada de compartir-ho amb tu i amb tots els oients.
Moltes gràcies per haver vingut, Marta.
A tu, Eduard, gràcies. Una abraçada.
Ai, 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 ai. Estem arribant al final del primer programa de l'any i, naturalment, us hem de parlar de l'any passat. L'any 2016, nova temporada 16-17, que evidentment no s'ha acabat perquè tot just comença la meitat de la temporada, sinó el 2016. Què va passar el 2016 amb aquest programa Molta Comèdia? Doncs que varen fer 39 programes. D'aquests 39 programes vam tenir 78 convidats. A veure, 62 convidats van ser, però alguns van repetir. Alguns van repetir durant l'any i, per tant, van ser menys. Vam tenir una absència no volguda. Cada Pella tenia que venir a veure'ns i ens va dir que no podia a última hora. Van fer 4 entrevistes telefòniques, però els altres 73 presencials van estar aquí. I vam tenir una mica de tot. Per què ho dic? Perquè, per exemple, a veure, si jo us dic que vam passar aquí la representació millor que pot haver-hi de la dansa, per què? Va venir en Cesc Gelabert. Cesc Gelabert, figura internacional. Vam tenir a José Carlos Martínez, el director del Centro Nacional de Danza. Vam tenir el Lluc i el Pol Fruitós, dels Brothers Brothers. I vam tenir també la Laia Martínez, que és la coreògrafa de l'Esbar Sant Cugat. És a dir, teníem dansa popular, teníem dansa clàssica, teníem dansa contemporània i teníem dansa street dance. Oh, yeah! Oh, yeah! Però també vam tenir a moltíssima gent de la gent que fa arts escèniques a Sant Cugat. Què és el que es tracta? Per això diem que Molta Comèdia és les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Qui ens va venir de Sant Cugat? Ens va venir la gent de les lectures a la fresca, la gent de Pedra i Sang, que són pràcticament els mateixos. Ens van venir de Fila Zero, ens van venir del grup Espiral de Valldoreix, ens van venir del Teatre de Mirasol, ens van venir la companyia Mans del Teatre, ens van venir els de Fusió, l'Escola Fusió, l'Esbar Sant Cugat i els tallers de Cília Cervant. Quins actors o actrius van tenir, que si diguéssim una projecció, la Mercè Arànega, la Miriam Alemany, en Carles Martínez, el director i autor Josep Maria Miró, en Jaume Pla, també va estar aquí amb nosaltres de la música clàssica, gent com el director Salvador Brutons, o el director búlgar Grigor Parikarov, amb una pianista solista japonesa, Ayako Fukiki, i el director de la ONCA, de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, Gerard Claret. També dintre de la música vam tenir gent com en David Bozzo, compositor santcugatenc, o la flautista Patricia Denó, i la també flautista Elisabet Frank, que ens ha marxat, ens ha anat a la Xina amb una orquestra xinesa que està triomfant. Tornarà aquest mes de febrer i la tindrem aquí amb nosaltres perquè ens expliqui la seva experiència a la Xina. I també va estar aquí un altre violinista, Laia Pujolassos, que també està fent carrera amb òpera, un gran baríton. Toni Marsol ens va cantar, calla bé, el seu personatge de Iago, d'Otelo, de Verdi, que van fer al Teatre Auditori. I també vam tenir gent important de la programació, com el Gerald Patrick Fanon del Teatre Auditori i l'Albert Puig, que ens explicava la 5a edició d'això tan fantàstic, tan gran, que a més es diu Petits Camaleons, però és una gran història. Què vam fer? Per telèfon, Josep Julien ens va parlar d'una obra que estava a punt de representar el Teatre de Mirasol. El Clown Leandre, que ens va parlar de la seva representació també al Teatre Auditori, i en Manolo Alcántara, també ens va a visitar. Per tant, hem tingut moltíssima gent, com et dic, 63 convidats, 73 si repetim, i tots aquests grups de Sant Cugat que ens representen i que ens representen molt bé. I per acabar, escolteu, la setmana que ve potser Eduard Gené entrevistarà Eduard Gené. Torno a repetir-ho. Potser Eduard Gené entrevistarà Eduard Gené. I això no és un joc de paraules. És una realitat. Però mentrestant, us deixo amb un cantant que malauradament ens ha deixat aquest any passat. Què hi farem? La vida segueix. I la música també segueix. I tanquem el programa d'avui, el primer de l'any 2017, amb David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on. God's love be with you.
This is ground control to Major Tom.